Obrim ara la tribuna oberta, una nova edició d'aquesta tertúlia política. Avui comptarà amb en Llorenç Còrdoba de Saunió, Antonio Jesús Sanz del PSOE i Bartomeu Escandell de Gent per Formentera. Tot seguit el saludarem. Abans, però, volem plantejar-vos el tema que avui volem abordar en aquesta tribuna oberta, que és el règim especial de les Illes Balears, o simplement el REP. Què és el REP? Doncs és un règim jurídic que pretén dotar a la nostra comunitat autònoma d'un tractament fiscal i de finançament que, tot reconeixent la insularitat, faciliti la competitivitat de la nostra economia i millori, com dèiem, el finançament de les administracions locals, com ajuntaments, insulars, com per exemple el nostre Consell, o també el govern balear. Recordem, la Constitució espanyola, en el seu article 138.1, fa referència explícita al fet insular, de tal manera que el REP troba un recolzament constitucional, en aquest cas, amb aquest article que hem citat. Val a dir que l'aprovació del REP porta molt de temps aparcada. A veure, la proposició de llei d'aquest règim especial fiscal i econòmic per les Illes Balears es va aprovar l'any 1995. La llei va ser aprovada pel Parlament espanyol el 1998. Però què ens trobam? Doncs que les aplicacions concretes són pràcticament nul·les i els resultats de moment no es fan perceptibles. Ara sí que podem saludar els representants polítics de la nostra illa. Molt bon dia, Llorenç Còrdoba, de Saunió.
Hola, molt bon dia a tothom.
També comptam amb Antonio Jesús Sanz, del Partit Socialista. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Pepo. Bon dia a tothom.
I també saludam el conseller de Gent per Formentera, Bartomeu Escandell. Benvingut a Ràdio Illa.
Moltes gràcies. Bon dia a tothom.
Si us pareix bé, primer podríem començar per explicar un poc, segons els vostres punts de vista, què hauria de ser el REP i per què és necessari. Pot començar, si vol, el conseller de l'oposició, de Saunió, Llorenç Còrdoba. Endavant.
Bé, a veure, REP recull un munt de coses, recull tot el que seria. O sigui, sobretot important, REP és el règim especial de Balears i el que recull, sobretot, o la part més important segurament, és la insularitat de les Illes Balears. Aquesta diferència de desconnexió territorial que podem tenir les Illes Balears en la resta de la península i aquestes coses que fan que sigui tot més complicat. Pues, el tema d'energia, sobretot, el títol 1 parla del tema d'energia i es diu pues, que té que ser més assequible, que té que ser més barata, té que ser més ecològica, es té que distribuir millor, es té que anar a connectar les illes entre elles i les illes en la península. Es parla també del tema de transport aeri, marítim i terrestre. Es parla també del tema d'insularitat, que és allí on realment crec que parlarem avui tots una miqueta, que és aquestes desavantatges que tenim per estar a les illes, tant en costos com en la resta de coses que hi ha, que fa que sigui molt més car i molt més complicat estar aquí. I bé, per què és important? Pues, es suposa que està aprovat, una sèrie de mesures estan, però la part fiscal no està aplicada. A què significa això d'aquí? Pues significa que, per exemple, des que es va aprovar de febrer de 2019, cada any les Balears estan deixant d'afavorir-se de 270 milions d'euros que hauria de poder aprofitar. O sigui, que des que es va aprovar es rep aquest d'aquí en febrer de 2019 fins a febrer de 2021 que estem ara, doncs cada any ha anat perdent 270 milions d'euros perquè no s'ha aprovat aquesta part fiscal d'aquí. Hem de recordar també que en el seu moment, quan es va aprovar, doncs bé, ens varen fer una petita putadeta que va ser que no es va incloure la connexió marítima entre Formentera i la península. Però sí, això ja va passar en aquell moment. I bé, és una mostra més de la poca importància que sembla que tenim per part del govern actual de les Illes Balears.
Conseller Sanz, del Partit Socialista, endavant.
Bé, bueno, lo primero, dir que crec que el REP, dir que no s'aplica, tampoc no és just dir-ho, perquè el règim especial de les Illes Balears inclou algunes coses, com són... La única cosa que no s'aplica pot ser, i en la qual estem d'acord, que s'hauria de reclamar. No sabem si les mesures amb les quals s'està reclamant com un recurs inconstitucional són les adequades, però d'això ja en parlarem després. És el factor d'insularitat. És la cosa que sí que és veritat que considerem que s'hauria d'aplicar, però que està estipulat també dins del REP com s'ha d'aplicar aquest factor d'insularitat. Sí. El tema del transport marítim, el tema de la despesa que es fa per a subvencionar els viatges que feim fins al 75%, tant de transport aeri com de transport marítim, estan inclosos al REP i estan aplicats ja, tant per part del govern de les Illes Balears com pel govern estatal. Llavors, dir que no s'aplica crec que no és just. És a lo millor una percepció, però no és real. també la part del finançament del transport de residus també està establerta dins de mercancies, està establerta dins del REP. És una lluita que tenim des del Consell de Formentera també, que és la que ens sigui subvencionada. Ara mateix ens és subvencionada per part del govern de les Illes Balears, i el govern de les Illes Balears també dins del REP està establert que ja ha d'haver-hi una comissió mixta entre el govern de les Illes Balears i el govern estatal per a garantir aquest finançament. Llavors, nosaltres com a Formentera estem rebent coses. Hi ha coses que s'han de reclamar? Per suposat. El tema de la línia de connexió amb la península, òbviament s'han de reclamar. Però crec que també s'ha de ser just en el que sí que s'està fent o no s'està fent. En el tema de per què es presenta un recurs d'inconstitucionalitat o no es presenta, bueno, el factor d'insularitat per poder dotar-lo a l'article 18 del REP està establert com s'ha de fer, ha de reunir-se una comissió mixta que s'ha de crear per a poder dir quina és la quantitat inicial d'aquest factor d'insularitat que s'ha de definir i que no està definida. També, bueno, és curiós que els partits del partit de que un dels partits que representa el conseller Córdoba, que es queixa ara mateix de l'aplicació quan el REP no havia estat, el que teníem abans era molt pitjor i no havia estat modificat en tot el temps que governava un dels partits que representa. Llavors, que ara mateix sí, que s'han de canviar coses, sí, però que siguem seriosos. Ara mateix crec que la gent necessita que aquests pressupostos més socials de la història arribin perquè tinguem els projectes europeus que s'estan demanant, que demanen des dels consells, que demanen des del Parlament, estan inclosos dins d'aquests pressupostos generals de l'Estat, i és molt important també ressaltar la quantitat d'ajuts que han arribat a les persones, sí, que els ERTOs que estan arribant, que costen d'arribar de vegades poder tramitar-los, sí, però també hi ha qui s'està cobrant. També, i això d'algun lloc ha de sortir. Aquestes ajudes socials no estarien si no hi estiguessin aquests pressupostos. Llavors, és just també ressaltar-ho i ser seriosos amb les polítiques que hem de fer d'endavant.
Doncs prenem nota d'aquest matís que ha introduït el conseller Sanz sobre l'aplicació almenys parcial del REP. Endavant, conseller Escandell.
Sí, bueno, avui compartim tertúlia política amb els meus companys, dos representants de partits estatals. En Llorenç representa el Partit Popular i en Antonio pues, representa el Partit Socialista. Dos partits que han governat a les Illes Balears i dos partits que han governat l'estat espanyol, amb alternància, més o menys, fins ara que hi ha aquest govern de coalició, però més o menys sempre havien governat amb alternància. És a dir, a REP hi ha el president del govern de les Illes Balears, en Francesc Antic,
sí.
El 2007 ja deia, he tret un parell de retalls de premsa perquè també és important veure una mica el bagatge i què ha passat amb aquest REP en els llargs anys, amb aquests governs de Partit Popular i Partit Socialista en els darrers anys. No? En Antic ja, l'any 2007, que és quan es crea el Consell, ja diu, bueno, Antic crea la reforma del REP i mejorar la financiació, que és una assignatura pendent. Vale. Després de 2007-2011, en el govern de les Illes Balears, va governar el Partit Popular amb José Ramón Bauzá. Mm. Bueno, el 2007-2011 governava a Balears el Partit Socialista, en Antic, en coalició, i en el govern estatal hi havia també un partit socialista, amb el senyor Zapatero. El 2010-11 canvia cap a un govern Rajoy, i també Balears canvia cap a govern José Ramón Bauzá. El 2014, Bauzá lidera en el Partit Socialista, amb un retall de diari també, este govern aprovarà un nou rep i usted se tendrá que callar. Això el 2014. Hi havia afinitat de govern, hi havia govern del Partit Popular aquí a Balears, i hi havia govern del Partit Popular a l'Estat també. I no es va fer res tampoc per millorar aquest rep ni millorar el finançament de les Illes Balears. El 2019, ara ja més recent, la presidenta actual, la Francina Armengol, comentava, les Illes nunca más volveran a ser discriminades en els pressupostos. Això era el 2019, fa dos anys. Bueno, fent una mica aquest repàs, el que denota això és, primer, que els dos partits que tenc el gust de compartir, els meus contertulians avui, en Llorenç i en Antonio, pues, des de fa ja 14 o 15 anys s'està parlant de REP, i governant aquí i governant a l'estat espanyol, pues, aquest REP no arriba. Es va aprovar el 2019 una modificació d'aquest REP que estava en vigor com bé havies dit abans, Pepo,
sí.
Però això no s'ha transformat mai a nivell pressupostari. També jo crec que aquí inclouria, a part de REP, inclouria el nou Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, que s'aprova l'any 2017 i que en text d'aquells temps, bueno, a part de considerar i fer viable la creació del Consell Insular de Formentera, amb aquest nou Estatut de les Illes Balears també, deia que el text establece que l'administració central deberà invertir 3.000 milions d'euros en els pròxims 10 anys. Això havia de ser del 2007 al 2017, dels quals pues, no han arribat. És a dir, jo crec que podem parlar de REP i podem parlar de finançament, que al final és del que estan parlant, de finançament de Balears. És veritat que per representants del Partit Popular i Partit Socialista és difícil perquè governant a cada banda encara no s'ha aconseguit, no? Però jo crec que hem de fer força entre tots per fer veure a Madrid el fet insular de les nostres illes i el que costa tenir la mateixa competitivitat que poden tenir altres territoris espanyols. Que això és del que, es tracta. Nosaltres vàrem firmar l'any 2008-2009 un conveni de carreteres per 13 milions d'euros.
Sí.
Clar, amb aquests 13 milions d'euros, a Formentera, per dir una illa de les Illes Balears, amb aquesta triple insularitat, podem fer X coses, però menys de la meitat del que podria fer qualsevol altre territori, perquè aquí és tot molt més car. Això s'ha de compensar, i ho ha de compensar l'Estat. El govern balear també té altres actuacions de compensació interterritorial en les illes, però bàsicament prové del govern central. I això és el que s'està demanant en darrer. S'està demanant que es reconeixi, es fet insular, que es deixi de considerar a Balears com una gran comunitat rica i solidària, que és el que som, però, home, entre solidaris, si et passes de solidari, la solidaritat ha de servir per ajudar en els teus companys de viatge, en aquest cas a nivell d'estat. Però, clar, si en la teva solidaritat té més en aquell que ajudes que tu, passes de ser solidari a ser asa. I això és el que s'està debatint des de fa ja massa anys. I la solució la tenen el partit dels meus dos companys que m'acompanyen avui a la taula, que és el Partit Popular i el Partit Socialista, que governen tant a les Illes Balears com també han governat a l'Estat.
Per al·lusions, no sé, conseller sí. Córdoba, conseller Sanz, voleu dir la vostra?
Sí, jo, si vol, Llorenç, que parli. Sí que...
Vinga, que comenci el conseller Córdoba i després el conseller Sanz. Va, endavant.
Ho dic sempre des de tot el respecte, cap als meus companys.
Sí, ha quedat claríssim, això, no es preocupi.
Ah, bueno, si és així no tinc res que dir. No, home, no. Gràcies, Antonio. Mira, no, simplement dues coses. El conseller Sanz ha comentat que jo havia dit que no s'aplica REP. Si ho he dit d'una manera... Jo crec que no, crec que ho he deixat clar. No,
disculpa, Llorenç, crec que es referia un poc a la presentació que he fet jo en què deia que els resultats del REP no són gaire perceptibles. Jo crec que anava per aquí, eh?
Ah, val, perquè jo el que dic és que no s'aplica la part fiscal de REP. La resta de REP sí que s'està aplicant. Llavors, estic content que parli de 75% dels temes d'esport, és una cosa que va fer el govern del PP en aquell moment, i llavors es va incloure dins el REP. I bé, jo entenc que tinga que treure les coses polides, no sé, ERTOs que entren aquí ara en su REP, però bon està, però vaja, ja veig que, per supost, intenta fugir del tema que és incòmode per ells. Des de Gent per Formentera, doncs, bueno, tant a Gent per Formentera com a PSOE els agrada molt atesar des del passat, del que ha passat fa molts anys, quan no els interessa parlar de l'actualitat. I, home, jo crec que hem de centrar una mica el tema, però sí que és veritat que estic obligat igual a corregir unes, diguem, no veritats que pugui haver-hi. En 2015 el PP va aconseguir el primer règim fiscal de Balears. I això, si atesàssim d'altra premsa, pot ser que també es vegués. Ara, si jo no sé quina premsa sol llegir el conseller Escandell, però està en tota la premsa. Vull dir, jo també he fet el mateix exercici d'anar a la premsa i mirar-ho. En 2015 es va aplicar el primer règim fiscal de Balears. I això
no
suposava 180 milions d'euros.
No és veritat.
Jo, si em deixes tu comentar, 180 milions d'euros guanyava les Balears cada any. Quan va arribar en Armengol, va rebutjar aquest canvi. Va rebutjar aquests beneficis fiscals i des de 2015 fins a 2019 no s'havia aplicat això. I en 2018, en Armengol mateix va demanar ajuda en el Partit Popular de les Balears, que estava governant a l'Estat també, per intentar pues, tenir aquest rep i es va aconseguir un document allà on hi havia 90 milions d'euros en inversió i 250 milions d'euros en fiscalitat, que és molt semblant al que hi havia ara, però Armengol no el va voler firmar. I llavors, quan va arribar en Pedro Sánchez a Moncloa, es va quedar tot parat. I a dures penes, abans d'eleccions de 2019, Armengol va aconseguir que s'aprovés una part de REP que està buida de contingut i sense dotació econòmica. Que això ho hem pogut veure. Aquell dia la presidenta va ajuntar tota la societat civil i empresarial i ho va vendre com un moment històric, però bueno, ja hem vist el que ha servit. Febrer 2019, febrer 2021. Ja hem vist el que hi ha. Durant aquest temps, aquests dos anys, que haurien d'haver rebut 270 milions per any o aquesta fiscalitat m'ho hagués ajudat, doncs han perdut 540 milions.
Respectem un moment el torn que havíem establert. Si pot ser, conseller Córdoba, si pot acabar amb brevetat, així li donem pas a Sanz i després
el conseller Candé. Jo volia centrar el tema allà on està. Jo sé que hi ha moltes ajudes que estan fotuts, que durant molts anys es va fer moltes coses dolentes, però jo pensava que veníem aquí a parlar de si tots els que estem aquí presents estem d'acord que és urgent que la part fiscal del règim especial balear s'apliqui. Jo crec que tots estem d'acord amb això. El que passa és que igual hi ha una divergència a sora de com s'aplica. Aquí sembla que gent per Formentera, Vox, Unidas Podemos i PSOE volen una negociació política, almenys això és el que han demostrat en les votacions, i la resta, que és ESPI, Ciutadans, PP, més per Mallorca i més per Menorca, a part d'aquesta negociació política que l'hem fent fa durant dos anys i que ven que no dona resultats, el que es vol fer és presentar un recurs d'inconstitucionalitat en els pressupostos generals de l'Estat de 2021. Jo pensava que veníem a parlar d'això i m'agradaria centrar-ho perquè el temps no s'obre. M'agradaria saber l'opinió d'aquests dos partits.
No, tempus fugit, ja ho deia el poeta. Bé, una qüestió només. Ho dic perquè el conseller Córdoba ha introduït el tema del recurs. No n'havíem parlat fins ara. La setmana passada el Parlament Balear va votar la possibilitat de presentar un recurs d'inconstitucionalitat perquè en els pressupostos de l'Estat 2021 no s'havia inclòs aquest finançament associat al REP. En aquest cas, doncs així és. Més PP, Ciutadans i el PIB van votar a favor d'aquest recurs i en contra Unides Podem, Vox i el Partit Socialista, a més de la diputada per Formentera, Sílvia Tur. Deixem parlar al conseller Sanz sobre aquest assumpte i després escoltarem les declaracions de la diputada per Formentera. Endavant.
Bueno, parlem sobre... Sí que és veritat que hem vingut a parlar sobre els pressupostos generals de l'Estat i les inversions, que al final és el que s'ha de fer referent al REP. En el REP s'estableix algunes inversions que s'han de fer, tant de transport com d'inversions, com de planificació energètica, que són els capítols que existeixen dins d'aquest règim especial, i hem de tenir en compte que per aquest any, ja que parlem de xifres, conseller Córdoba, es contemplen aquests pressupostos que es volen tirar enrere per qüestió d'un recurs d'inconstitucionalitat, 370 milions d'euros en inversions. També, a part d'això, està el 75% del descompte de resident. El 75% del descompte de resident, el govern de Rajoy només va aprovar la part marítima, no estava establerta la part aèria, que també s'ha de deixar clar el que s'ha de fer. En el tema d'inversió territorialitzada, que també és una part dels pressupostos que està contemplada en el REP, es destinen en aquests pressupostos 201 milions d'euros per a les Illes Balears, un 21% més que els pressupostos que ja hi havia en Mariano Rajoy. A part d'això, quasi 440 milions per la sanitat, educació i serveis socials. La quarta comunitat que més rep d'Espanya. Dels fons europeus, dels quals el PP no ha volgut votar a favor, 300 milions d'euros per a la reactivació econòmica. És que podem parlar d'un munt de xifres, però el que hem de pensar és que són uns pressupostos molt socials que s'ha de, que òbviament, que ho he dit al principi en la meva primera intervenció, el factor d'insularitat s'ha d'establir. I és tant així que la presidenta del govern de les Illes Balears ha estat en el Senat i ha reclamat que és urgent, no demorable, que s'activi la comissió per la qual es negocia aquest factor d'insularitat i es pugui ficar la primera partida i la primera passa perquè pugui ser realitat tot el rep al complet, amb la part que no hi és. El tema d'un recurs d'inconstitucionalitat, crec que el tema d'aplicar un recurs o no aplicar un recurs, òbviament, des del Partit Socialista, no estem d'acord. Són reivindicatius? Sí. Són les vies? No. Bé. Perquè un recurs d'inconstitucionalitat pot acabar en que aquests pressupostos se'n vagin endarrere. Expliquem-li a les cambreres de pis o a les persones que han rebut un ERTO d'on sortiran els sous que han cobrat. Perquè si tenen darrere, veurem com se soluciona. I la política està per crear solucions, no per crear més problemes. I crec que la gent espera de nosaltres ara mateix que siguem responsables i que arribem a acords per a poder reflectir el que crec que hem dit tots que estem d'acord. però no en la forma de com s'està fent.
Bé, podem escoltar a Sílvia Tur, la diputada per Formentera, que, com dèiem, fa dos dimarts va votar que no aquest recurs d'inconstitucionalitat als pressupostos de l'Estat 2021. Explicam, escoltam ara la seva explicació.
No som partidaris, si no és per una causa inexcusable, de judicialitzar la política. En aquest cas, pensam que també hi ha una acció tal vegada un poc oportunista per part del PIC, és qui va presentar inicialment aquesta iniciativa, i per tant, tot i que estem absolutament d'acord en la necessitat d'aconseguir un règim especial per Balears, també estem d'acord en que la millor manera d'aconseguir un bon finançament és a través de la negociació política.
Li tocava el torn de paraula al conseller Escandell.
Sí, mateix. Completament d'acord amb la diputada per Formentera, les formes no són aquestes, però de totes maneres és curiós. És curiós que el PP... abans de començar amb això d'aquí, a veure, en Llorenç abans havia comentat un parell de coses que no són veritat. En 2015 el que se fa és aprovar una reforma de REF, que en aquell temps qualificaven d'històrica per part dels dirigents, i en Rajoy i en Bauzà, com havia recordat abans, que introdueix canvis en el REF existent. No? Llorenç havia dit que era el primer REF que s'aprovava a Balears, no és així, el REF ja existia.
No, jo havia dit fiscal, perdona. Havia dit fiscal, El REP existia, però la reforma
de Balears,
fiscal...
El primer REP de Balears era el 2015 i no és així. Però, matisant una miqueta més això, com dèiem abans, el que estan parlant aquí, tres persones, tres representants de partits polítics, dos estatals i un insular de Formentera, és la millora de finançament de les Illes Balears. No? Clar, que el PP l'altre dia en el Parlament voti a favor de dur un constitucional als pressupostos de Illes Balears, quan ha tingut des de l'any 2010 a l'any 2018 per tal de nutrir el REP i fer-lo efectiu, doncs, home, una mica oportunista sí que sona. Però això una mica passa sempre, no? Quan governa un altre, doncs el que no governa sempre li fot la culpa a l'altre. És el que des dels partits insularistes solen veure en els partits estatals. Però, bueno, això és una tònica habitual. Jo crec que aquí el quid de la qüestió és, pel meu punt de vista, i com que veiem que no s'ha portat endavant quasi mai, és posa de relleu una miqueta el poc pes polític que té Balears a Madrid. Així veiem que altres comunitats autònomes sí que és veritat que aconsegueixen més rèdits a Madrid en les negociacions d'això, doncs aquí veiem que la nostra comunitat, els partits estatals que aquí hi són, pues, jo no sé per què set, però no han aconseguit tenir aquest pes polític i això, que som una de les comunitats que més aporta a nivell econòmic a l'Estat, però mai han tingut aquest pes polític que altres comunitats sí que han aconseguit tenir a Madrid. Jo, una mica en el que deia en Antonio, estic d'acord, és moment no aconsegueix, a més, amb una pandèmia i una crisi sanitària i econòmica brutal, plantejar una història d'inconstitucionalitat del pressupost que ha d'administrar a part tot el finançament que ve d'Europa per tal de poder pal·liar tots els efectes de la crisi sanitària que esdevé una crisi econòmica, home, em pareix una mica insensat. De totes maneres, jo crec que hem de seguir apostant, i ara sí, d'una manera decidida. I a veure si els partits, Partit Popular i Partit Socialista, quan governen a Madrid, són capaços també d'impulsar aquest règim especial i de posar en els pressupostos el que significa aquest règim especial de Balears, que no és res més que reconèixer el fet insular i les dificultats que té Balears per competir amb altres territoris de l'Estat espanyol.
Bé, crec que em toca, la veritat.
També ens agrada que una mica la cosa flueixi, no? Si t'he de dir,
mira,
endavant.
Perdó, digues.
Endavant.
Dos respostes molt ràpides i jo intentaré entrar. El que deies de tempos fugit, es veu que també per l'Antonio és tema fugit, segueix fugint del tema. A veure, el que es vol tirar enrere dels pressupostos generals de l'Estat. A veure, si això fa dos anys que està en mans del PSOE, el PSOE a nivell autonòmic i el PSOE a nivell estatal, si millor no ho poden tenir, depèn el 100% d'ells, el 100%. Si no ho fa, és perquè ells no volen. I aquí estic d'acord amb el conseller Escandell. El poc pes que té Balears dins el que és l'Estat. No en té mica. Per què té que anar la presidenta en el Senat a parlar quan el que té que fer és negociar-ho directament amb els ministres i en l'altre? Té que demanar, per favor, en el Senat que els ajudin? Home, això és una miqueta ridícul. I ahir va en febrer ja d'enguany, no fa 2 anys.
Bueno, però Llorenç, diu que fa
un moment, deixem que acabin Llorenç, per favor.
Sí, de manera repetitiva, es consellers que Candell parla de dos partits, a nivell estatal i un de Formentera. D'un quasi 2 anys de legislatura. Vull recordar que la Unió som el PP, Compromís i gent que no està afiliada a cap dels dos partits i que també estan participant. Jo, i aquest és el nostre avantatge com a coalició, com la Unió. Tenim un partit a nivell estatal, tenim Compromís en Formentera, que és un partit local, com pot ser gent per Formentera, i aquest és el nostre avantatge, que tenim les dues coses dins la mateixa coalició. I jo em agradaria saber si el conseller Candell el que té és falta de memòria o el que vol fer és manipular la realitat, cosa que no seria molt polida.
Dit això,
hauria de respondre
al servei, però és que aquestes coses...
A veure, vagi acabant, per favor, conseller Córdoba.
Sí, sí. Mira, 3 punts molt ràpids. En 3 punts vaig intentar. No són partidaris, diu la diputada, que no és partidari si no és per una raó inexcusable, judicial, la política. Que faci 2 anys que s'ha aprovat el REP i que el govern de l'Estat no compleixi la llei i no compleixi el que ha de fer perjudicant els ciutadans de Balears, no és una causa inexcusable. Vull dir, qui decideix si és una causa inexcusable o no? Ho decideix la sindicatura o decideix l'Armengol? Perquè segur que els altres no ho decideixen. Una acció oportunista per part d'Espí. Anem a veure, això està aprovat fa 2 anys. El Partit Popular ho va dur en octubre de 2020 en el Senat també, i el PSOE no ho va recolzar. Sabem dels pactes i la relació que hi ha entre gent per Formentera i PSOE, qui realment és oportunista? Bé. És que demanem alguna cosa que pertany per llei per tots els de Balears, o és que salva el cul d'en Armengol juntament amb Vox, amb aquest triplete Vox, PSOE i Unides Podem? A veure,
anem acabant,
tots els altres han votat a favor, inclús els socis de govern, més per Mallorca, més per Menorca, Ciutadans, el Partit Popular, no sé què volem. I l'últim punt. Diu que està totalment d'acord amb aconseguir-ho, però la millor manera és la negociació política. A veure, això no estava fet. Això ja fa 2 anys que se'm va dir que estava fet i negociat i que estaria clar i es va anunciar bombo i platillo, com sempre, en premsa, però llavors no és efectiu. I que mos va vendre en Armengol fa 2 anys? Fum, com sempre. En Pedro Sánchez, que se'n suquea que negociar, no li va tremolar sa mà a l'hora de fer recursos d'anticonstitucionalitat a lleis fetes pel mateix govern d'en Francina Armengol, el govern del PSOE. A veure si m'ho donen compte que si ja tenim clar amb qui hem de negociar políticament tot el que estan dient. Si en Pedro Sánchez és el que va fer els recursos d'inconstitucionalitat contra lleis medioambientals i tot això a Balears, ah, no, resulta que en Francina Armengol no pot fer-ho en su govern. Vinga, home, què esperam?
Deixem el torn de paraula ara sí al conseller Sanz. Endavant.
Bueno, respon la primera cosa, la darrera que ha dit el conseller Córdoba, respecte a la inconstitucionalitat. Resulta que la Constitució és la que estableix com s'ha de fer. L'article 161.2 estableix que sí que és el govern de l'Estat qui presenta aquests recursos i pot paralitzar lleis i no al revés. Nosaltres podem presentar, però és diferent. És aquest article el que ho determina. Però per passe, referit, sí, està establert a aquest article de la Constitució.
Justament,
la legislació està ahí. El referent al tema de que l'oportunitat està de 3 partits, del PI, de Més per Mallorca i Més per Menorca, que han presentat aquesta proposta. I també l'oportunitat política de tant si val que el Pisuerga passi per Valladolid, que hi anem per tal de desgastar i per tal de veure el que es pot llevar per part de Ciudadanos i el PP. Que està. Però són pressupostos que és el que venien a parlar aquí, que s'estan dient que si no es fa, que si es fa, el revés, justament, és el document que redacta aquesta llei, que distribueix o que diu el dret insular, i parlar de que tenim 2.200 milions d'euros en aquests pressupostos o que s'han fet arribar a Balears a la pandèmia, crec que és una bona feina que s'ha de dir també. Que els pressupostos han augmentat un 70% en educació, un 151% en sanitat, que recordem que un dels partits, que potser no és, allò no em dóna vergonya dir que soc del PSOE. Estic ben orgullós, hi haurà coses que es fan bé o no, però no em dóna vergonya. Sembla que alguns que sí que es dóna vergonya dir de quin partit o amb qui estan governant. 151% més en sanitat, amb tots els llocs de treball que es van llevar mentre governava el PP a Balears. 1.000 milions d'euros per vacunes, que d'algun lloc s'han de comprar les vacunes per poder sortir d'aquesta crisi.
Bàsicament, per
46% en dependència, 367% en polítiques d'un munt de coses que necessitem a les nostres illes. És que és injust, sincerament és injust, i crec que s'hauria de ser més responsable amb tot el que es fa i tot el que es demana i com es demana.
I ja per acabar els torns de paraula, conseller Escandell, si vol anar acabant, serà l'última intervenció, endavant.
Sí, no, bueno, jo no en Llorenç, però és que sempre li fa, sí, ho deien, Antonio, li fa cap una mica de vergonya dir que és de PP, però no passa res, vull dir...
Perdona, ho he dit ben clar, som PP, Compromís coses, en Formentera i gent que no està amb afiliats,
no passa,
vull dir clar
no
o no?
No passa res per ser... per ser del PP. Vull dir, a veure, hi ha molta gent que ho és, no passa res. Però vull dir que en la meva reflexió que feia és que, i avui ho hem vist amb aquest debat de PP-PSOE, jo crec que això no beneficia, perquè quan el PP és PSOE, gent per Formentera encara no ha tingut representació o no ha governat aquest país. Això no vol dir que no ho faci en un futur, però de moment encara no m'ho han plantejat. De totes maneres, el que sí que veiem és el de sempre, que quan governa un, la culpa és d'aquell, quan governa l'altre, la culpa és de l'altre. I això té molt a cansar la gent. El que hem de fer, i això se'n parla fa molts anys, des que es va fer l'Estatut de Balears, que ja contemplava aquest règim especial i que es va anar millorant a poc a poc, no només s'ha de millorar el text, sinó que s'han de fer i habilitar les partides pressupostàries necessàries per tal de dur endavant aquest rep. I s'ha de dotar Balears i s'ha de reconèixer el fet diferencial que té Balears respecte a l'Estat espanyol i, com sempre hem defensat des de Formentera, també fer entendre'ns de Mallorca, en el govern de les Illes Balears, el fet diferencial que té Formentera respecte de les altres illes, patint una triple insularitat. I crec que ho ha aconseguit. I jo crec que s'ha avançat molt en els últims anys. Però, per acabar, jo crec que el camí no és fer un recurs d'inconstitucionalitat en el pressupost que pot acabar amb una paràlisi total de secció de govern, amb un estat d'alarma brutal, sinó amb una crisi sanitària i econòmica brutal. Sinó el que hem de fer, és com bé deien a Sílvia, és fer que els dos partits a Madrid facin la força necessària per començar a dotar fer aquestes dotacions pressupostàries per tal que el rep sigui una realitat i deixar de gatinyar-se i de barear-se perquè si jo he fet o jo he deixat de fer. Els dos partits que teniu representació a Madrid, que és el Partit Popular, que representa Llorenç Còrdoba, i el Partit Socialista, que representa Antonio Sanz, que a Madrid facin d'una vegada que el pressupost tingui reconegut el règim especial de Balears. I aquesta és l'única conclusió que podem treure avui.
Moltíssimes gràcies a tots tres. Si vol fer una última intervenció, però per favor, telegràfica. Telegràfica.
Aquestes frases preparades de que hi ha gent que li fa vergonya, no sé si ho diu. Però jo crec que he deixat ben clar que representen el PP, Compromís en Formentera, i a certa gent que estan llistes també que no està, i llavors ell ho reconeix per una altra banda. A veure, el PP ja he dit que ja ha presentat coses i es pot anar a premsa ara mateix quan acabem, 2 d'octubre de 2020. Va a premsa i veu com el PP ha presentat i ha demanat l'ajuda del PSOE per aprovar el règim fiscal. Això no ho ha fet el Partit Socialista. Entonces, això de, no, és que el Nacional sempre fa el mateix, això, a veure, això són frases fetes, escrites, que són molt fàcils de dir, però no és la realitat.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, ara sí. Llorenç Còrdoba, Antonio Jesús Sanz, Bartomeu Escandell, que vagi molt bé.
Gràcies.
Salut a tothom.
Us deixem ara amb en Santi Ramírez d'Arnau, però a les 12:30 hi tornarem a ser en directe per saber les últimes novetats pel que fa a la normativa anti-Covid amb Alejandra Ferrer i la consellera de Salut, Patricia Gómez.